Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El comissari dels Mossos, Ferran López, ha acusat Guàrdia Civil i Policia Espanyola de trencar al matí de l'1 d'octubre el dispositiu que prèviament havien pactat i que no havia sigut objecte de cap objecció per part del coordinador Diego Pérez de los Cobos.
El dia 1 d'octubre no hubo un dispositiu de Mossos d'Esquadra. Hubo un dispositiu conjunto de Mossos d'Esquadra que en una hora del dia, por determinar, después imagino que ya entraremos, se fractura la arquitectura de este dispositivo y entramos en una situación absolutamente nueva y desconocida. Por lo tanto, dispositivo de Mossos no hubo ninguno. Hubo un dispositivo conjunto, pactado y acordado.
A partir d'aquí ha lamentat que no van tenir el suport pactat i que van fer el que van poder, agrupant efectius que tenien distribuïts per tots els punts de votació, més de 2.300. La sessió reprèn ara a les 4 amb les declaracions del comissari Joan Carles Molinero. L'Ajuntament de Vic identificarà els edificis de titularitat pública que contenen plaques d'uralita i, per tant, amiant, i vetllarà per la seva retirada. El ple ho aprovava dilluns per unanimitat a través d'una moció de Capgirem Vic, que també posa l'accent en la necessitat de sensibilitzar la ciutadania perquè tregui amb els procediments adequats l'amiant que tingui en edificis o indústries particulars. El nou FM, Natàlia Peix.
Bona tarda. Un annex de l'Institut Gaudí, un de l'àrea de serveis i un de la zona de Can Codina, on es porten els cotxes de res judicial. Són els tres espais que contenen amiant d'entre els 35 edificis de titularitat de l'Ajuntament de Vic. El consistori, que ha aprovat per unanimitat la moció de Capgirem Vic que així ho demana, farà un estudi sobre l'existència d'aquest material en forma de plaques d'uralita en edificis municipals i procedirà a la seva retirada en cas que es consideri necessari. Aquest últim matí s'incorporava la moció a través de les esmenes que hi van fer Esquerra i l'equip de govern. Sentim Antoni Serrat, regidor de serveis, i a Càtia Junts, regidora de Capgirem Vic.
Però entenem que tenint uns tècnics de seguretat i riscos laborals i tenint uns delegats de prevenció, que són els primers interessats, deixem que ells marquin, diguem-ne, la prioritat de veure què s'ha d'anar fent per anar millorant la salut laboral.
Que es faci campanyes amb la propietat privada perquè sigui coneixedora d'aquesta problemàtica que té a casa seva.
A més d'incloure els riscos que suposa l'amiant pel medi ambient i per la salut en campanyes de sensibilització cap a la ciutadania, també s'identificaran en plaques o enganxines els edificis públics on hi hagi amiant.
I el cost dels desperfectes dels aiguats de Sant Joan de les Abadesses es redueix fins als 130.000 euros quan se n'havien estimat 300.000. La veu de Joan Garcia.
Bona tarda. Les destrosses causades pels aiguats que van arribar de la mà de les restes de l'huracà Leslie a mitjans del passat mes d'octubre ja tenen un cost exacte a Sant Joan de les Abadeses. Segons va revelar l'alcalde de la vila, Ramon Roquer, en l'últim ple, per reparar tots els danys calien uns 130.000 euros, una xifra força inferior als 300.000 que s'havien pronosticat en un primer moment. L'alcalde Ramon Roquer explica quin és l'estat actual de la zona, especialment de l'Horta, un dels espais més característics del poble, situats a la llera del Ter, al seu pas per Sant Joan.
No totes les actuacions que contemplen aquest import estan executades, però sí ja una part important. I de fet hem estat treballant aquestes últimes setmanes amb alguna escollera important, alguns camins que es havien vist molt afectats, sobretot la zona de l'Horta, espai fluvial que havia quedat molt, molt afectada, i bé, i a poc a poc, doncs, anar-ho resolent tot.
Roquer també va denunciar que les administracions s'estan endarrerint molt a l'hora de fer arribar els ajuts econòmics als diferents ajuntaments per poder pagar les actuacions que s'han de realitzar per recuperar totalment la normalitat.
I això és tot. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Tal dia com avui de l'any 1979, és a dir, avui fa 40 anys, estaven o estàveu votant els primers ajuntaments democràtics del postfranquisme. Tal dia com avui es constituïen allò que es va dir los primeros ayuntamientos de la democracia. I realment he anat a un diari, a la seva hemeroteca, a buscar anuncis de l'època i us haig de dir que les coses han canviat molt. Per exemple, hi havia partits polítics, tampoc no cal dir quin, que deia els nostres ajuntaments no poden ser els instruments d'una lluita d'interessos o per la divisió provocada dels ciutadans. Un ajuntament clar i català només es pot fer entre tots. sense sectarismes ni oportunismes, amb voluntat de servir a la ciutat i a Catalunya per defensar un model de societat, de llibertat, d'ordre i de progrés. Fem una ciutat per a tothom. Aquest era l'eslògan, això estava en un dels anuncis d'un partit polític, en aquest cas a l'alcaldia de Barcelona, però l'anaven aplicant igual a tots els municipis. Fixeu-vos com ha canviat la història. Doncs 40 anys després, els ajuntaments són lluny segurament del que creiem que haurien de ser en aquell any 1979. Però remenant, he trobat una cosa com molt curiosa, i aquí he volgut utilitzar per obrir el programa d'avui. He trobat un anunci, que ara l'hauré perdut entre els papers, aquí el tinc. Hauré un anunci en el qual ens abonava el Consorcio Español de Radio y Televisión, Sociedad Anónima, abonava 10.000 pessetes por su viejo televisor, sin importar la marca, estado ni funcionamiento, a cambio de un último modelo a escoger marca y tamaño. I a l'anunci era televisores en color a l'alcance de todos. És a dir, el Consorci de Ràdio i Televisió Espanyola pagava 10.000 peles si tu et desfeies de la teva ràdio vella i te'n compraves una de nova. A més, la podies comprar plaços des de 2.346 pessetes amb una entrada única de 15.000 pessetes, sin créditos personales i financiación propia. El curiós és que explicaven el preu d'un televisor. Y una televisor color, primera marca, incluido impuesto de lujo, tenía un preu de 89.000 peles. Fa 40 anys, una tele valia 89.000 peles. I algú dirà, bueno, i això són 534,90 €. És a dir, fa 40 anys, una tele costava 534 €. M'he anat a la web d'una d'aquestes botigues d'electrodomèstics, les de Yo no soy tonto, i a dia d'avui, una tele de 49 polzades, marca Samsung, OLED, està amb 500 €. És a dir, en 40 anys els televisors han baixat de preu. Les prestacions són majors, la tecnologia és millor i les teles són més grosses. D'aquelles coses curioses que desmenteix la teoria de que cada cop anem a pitjor. Una dada amb la qual hem volgut començar avui, vés a saber què passarà d'aquí 3 hores. Segurament el que passarà és que el món serà una mica millor que ara. Ben trobats. Us saludo en nom de l'equip que ho fa possible, en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins a les 7. Avui amb moltíssimes coses a explicar-vos.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Pluges a alguns punts del país, temperatures que han baixat i que seguiran baixant al llarg de les properes hores. S'espera que en alguns punts del Pirineu fins i tot pugui caure neu i que la cota se situï als voltants dels 700 metres. Mirem quina és la previsió del temps, també de la previsió del mar per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades en conjunt pels ruixats, sobretot a punts de la meitat est, amb un cel força tapat a bona part del territori, tot i que hi haurà algunes clarianes més abundants cap a la zona de Ponent. D'altra banda, també s'espera precipitació al vessant nord del Pirineu, amb una cota que anirà davallant des dels 1.200 a primera hora de tarda fins pràcticament als 800 metres al final de la jornada. A més, aquestes precipitacions del Pirineu i també molt puntuals del quadrant nord-est es mantindran encara durant la matinada, on la cota encara baixarà més. Espera que pugui rondar esporàdicament els 400 metres. De cara a la resta de la jornada de dijous, s'espera un dijous amb molt més sol, creixement de nuvolades de nou a partir ja de mig matí, migdia, i el creixement d'algun ruixat més aïllat durant la jornada, doncs de demà durant la tarda, a punts de l'interior del quadrant nord-est, amb una cota de neu entorn dels 900 metres. I d'altra banda, la situació en quant a l'estat de la mar, doncs marcada encara, doncs, avui per aquest mestral a les Terres de l'Ebre, per aquesta tramuntana a punts de l'Empordà, en conjunt amb alguns cops forts, i el vent queda fluix i direcció variable al sector central del litoral. De cara a demà, continuarem parlant del component oest, sobretot a la meitat oest i fins a migdia, amb tramuntana al nord del Cap de Creus. La resta de la jornada, doncs, en conjunt bufarà el vent de component sud i oest a punts del litoral i d'oest cap a l'interior, entre fluix i moderat amb alguns cops forts a punts de la costa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs ja ho sabeu, demà vent als extrems del país.
Connectem amb l'actualitat.
I per connectar l'actualitat avui ens posem en contacte amb la Isabel González. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I parlem de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya, que ha denunciat que el Departament d'Educació publica dades falses sobre l'oferta pública de places de P3.
Així ho ha denunciat la Federació, qui alerta que en realitat s'han ofertat 15 grups menys que l'any passat a P3 i que els grups previstos per a primer d'ESO, tot i ser més en quantitat, són al final insuficients per absorbir els alumnes que podrien arribar l'any vinent. Les xifres que va publicar el Departament d'Educació sobre l'oferta de places a P3 són de 2.116 a l'escola pública. Si ens fixem en les dades d'inici de l'any passat, aquesta xifra és més elevada, però la FAPAC alerta que no s'hauria de prendre aquesta xifra com a referència, sinó l'oferta final del curs i no la inicial.
Que és la real, per entendre'ns.
Exacte. Si agafem aquesta xifra, veurem que van ser 2.131 grups, el que suposa una quinzena menys. Pel que fa a l'escola concertada, per contra, la FAPAC denuncia que l'oferta inicial ha augmentat. Ha augmentat en 44 grups més.
Déu-n'hi-do.
D'entrada ja surten 986, quan l'any passat l'oferta era de 942. Segons la presidenta de l'associació, Belén Tascón, aquestes dades evidencien clarament la voluntat, la intenció del departament de fer un traspàs d'alumnes des de l'escola pública a la concertada. Com dèiem, pel que fa a l'oferta de primer d'ESO, tot i que donen per bona la xifra de 1.963 grups, que suposen un 39 grups més que l'any passat, consideren que aquesta no podria ser suficient en el cas de donar resposta a l'augment de matrícula viva que podria haver-hi durant el curs de l'any vinent.
I aquest augment no és en va, és estratègic. Normalment, quan portes el nano a P3, si al final t'acaba agradant l'escola, i ja el deixes tot el cicle educatiu. Per tant, és una manera de refer a poc a poc, suaument, abocar estudiants i alumnes cap a aquesta escola concertada. Gràcies, Isabel González. Fins després.
Fins ara.
A reveure. I molta atenció perquè Agricultura combatrà l'eruga peluda. És com un conte, l'eruga peluda. A la comarca de la Selva amb tractaments aeris. Bueno, així ho matem tot, no?, amb l'esprai, no? No anem amb la sabatilla eruga per eruga. És Cristina Cantal.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació aplicarà tractaments fitosanitaris per minimitzar l'afectació als boscos d'alzines de l'eruga peluda del suro. Es tracta del segon insecte defoliador més important de les masses forestals a Catalunya després de la processionària del pi i causa també importants danys especialment a l'alzina i a l'alzina surera. Els tractaments seran aeris i s'aplicaran durant el mes de maig sobre 2.000 hectàrees dels municipis de la comarca de la Selva. Aquest tractament fitosanitari és compatible amb l'agricultura ecològica i no està classificat com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics. Després del tractament es valorarà la seva eficàcia i es tornaran a instal·lar trampes per valorar el nivell d'afectació previst pels anys posteriors.
I aquest matí el port industrial de Vallcarca ha començat el desmantellament dels dos dipòsits que servien per emmagatzemar ciment abans de carregar-los en vaixells. Ivan Fernández.
Aquests dipòsits estaven vinculats a la concessió administrativa que tenia l'empresa Unilan per l'explotació de les instal·lacions portuàries amb l'objectiu d'operar i de transportar els productes derivats de la cimentera. Recordem que la concessió es va extingir el juliol de l'any passat, tot i que abans de finalitzar l'empresa va demanar una autorització a Ports de la Generalitat per seguir operant durant 15 mesos més. Necessitaven utilitzar el port per transportar via marítima pedres destinades a infraestructures del port de Barcelona, com per exemple el moll adossat, un transport que va començar a realitzar-se durant aquest mes d'octubre com a alternativa al transport transport per carretera que hagués suposat el pas de 28.000 camions pel Garraf. Ara el port de Vallcarca afronta un futur ple d'incertesa. De moment, un cop tramitat el projecte i els permisos, es procedirà al desmuntatge de les dues estructures metàl·liques i s'arranjarà la superfície en una actuació que es preveu que tingui una durada de 3 setmanes.
I a Tarragona han clausurat una associació canàbica per presumpta venda de drogues. Daniel.
La Guàrdia Urbana de la Ciutat i la Guàrdia Civil han fet públic avui que el passat 29 de març van clausurar una associació canàbica, com deies, per presumpta venda de drogues, i en van detenir els dos responsables de l'establiment. Tots dos estan acusats de tràfic de drogues i també d'associació il·lícita. Un d'ells ja tenia diversos antecedents policials relacionats amb tràfic d'estupefaents. Els arrestats de 25 i 37 anys dirigien una associació canàbica al barri de Camp Clam, des de la qual presumptament comercialitzaven amb drogues. En el registre a l'entitat dirigit per la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Tarragona es van intervenir 830 grams de marihuana i una arma blanca. El jutge de Guàrdia de Tarragona els va deixar en llibertat després de prendre'ls declaració i la Guàrdia Civil va clausurar l'establiment. Segons expliquen amb dos cossos policials, la investigació es va iniciar al gener quan veïns de la zona van alertar la Guàrdia Urbana de possibles delictes que s'estarien duent a terme en aquesta associació canàbica. Els agents van detectar que diverses persones visitaven la seu i si estaven poca estona el temps suficient per realitzar la transacció, tal i com va comprovar la Guàrdia Urbana en les diferents intervencions de marihuana efectuades als voltants de l'establiment.
I segueix la judicialització de l'1 d'octubre. En aquest cas, a les Terres de l'Ebre, l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i el primer tinent d'alcalde, el senyor Albert Salvador, s'han acollit al seu dret a no declarar en la seva compareixença als jutjats d'Amposta amb motiu dels fets de l'1 d'octubre. Judit Castells.
Desenes de simpatitzants, companys i alcaldes d'Esquerra Republicana de les Terres de l'Ebre han acompanyat aquest matí els jutjats d'Amposta a l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, i al primer tinent d'alcalde, Albert Salvador, que han estat citats a declarar en motiu dels fets de l'1 d'octubre. La fiscalia els imputa per prevaricació, malversació i desacatament. Tots dos han acollit el seu dret a no declarar. Parla Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita.
És un atac a les nostres llibertats, és un atac a la democràcia i és per això que avui hem decidit no declarar. Estem convençuts que l'1 d'octubre a la Ràpita el que es va fer va ser un exercici democràtic, un exercici que tenia com a objectiu aplicar la llibertat i els drets dels rapitencs i rapitenques com va passar a molts municipis del nostre país.
Cura que les rapitenques i els rapitencs l'1 d'octubre van exercir el seu dret a vot de manera pacífica i històrica. Unes afirmacions a les que s'hi suma el primer tinent d'alcalde del municipi mariner, Albert Salvador.
Nosaltres interpretem que el d'avui és un acte més. Estic a la Ràpita per l'enorme dignitat que va demostrar la gent del poble el mateix dia 1 d'octubre. I com tots sabem, si va hi haure algun delicte, aquell dia 1 d'octubre a la Ràpita no van fer ni molt menys els rapitencs i rapitenques, sinó que van estar en tot moment en una alçada i una dignitat tota la jornada del delicte. Només ho van fer la gent que ens va vindre a visitar amistosament aquell dia.
Els acusats no declararan fins que estiguin preparats, però estan segurs que no van cometre cap delicte, ja que, segons diuen, l'únic que van fer va ser estar al costat del poble mentre la ciutadania exercia les seves llibertats com a rapitencs i catalans de manera totalment pacífica.
Navega amb el Far. Professions.
I arribats a un quart i gairebé 5 minuts de 5 de la tarda, moment de conèixer professions antigues lligades al mar. I avui una que, de la qual no n'havíem parlat, Judit.
Avui descobrirem la professió d'armadors de xarxa i ho farem de la mà de Ramon de Baila, que ha sigut pescador professional durant 20 anys i el tenim aquí als estudis de Radio Delta. Bona tarda, Ramon, què tal?
Bona tarda. Què? Aguarda, pregunta.
Ramon, què eren els armadors de xarxa?
Què són armadors de xarxa?
Què són?
Els que munten les rets, que són dones i homes que armen les rets per a pescar a la barca. Perquè de rets n'hi ha de moltes classes. I esta és la red de pesca de No és de res, vinga. És de pesca de mà.
I aquestes xarxes com eren? Perquè tenien diferents mides, no?
Sí, les xarxes aquestes eren... possible, teníem diverses malles, possible, no? Farem una, com més alta és la malla, més espessa era la xarxa. Claro, llavors estava, possible, la del 3, que és per al peix gros. 3,5 per al peix gros. I, bueno, així, clar, el peix gros. I a partir d'aquí, llavors estava, possible, la xarxa del 6 i 5,5, que estos són per al llenguado. Esta era per al llenguado, per aquí és la mida més bonica. Llavors, si pujaves, ja t'anaves, per dir-me, al 8. A la 8 era per al moll, per agafar el moll. I o sigui, a partir d'aquí ja no hi havia cap malla més, m'entens? Això era el que hi havia per a pescar. I se usava, sí, això, per dir-me, per a fer la peça, les cordes, les estiràvem, ben estirades, perquè no s'entullessin després. I eren, doncs, solien sortir, que el dia de totes, de 40 a 45 metres de llargues. I llavors estava la red, que era la sàcia, però també hi havia al costat una red que diu l'esmai. L'esmai que va part i part, perquè allò és l'engany del peix, possible. Entra dins l'esmai, sí? Perquè sol ser l'esmai, sol ser del 10, del 12, del 14, del 16, com més gran és l'esmai, més entra el peix gros, possible. Però allò és la trampa.
Escolta'm,
entra per l'esmai...
Sí?
I llavors, a l'entrada per l'esmai, topa en la red i és quan s'embolica.
A veure, que ho entengui jo, Ramon, perquè aquí m'has posat algunes paraules i alguns conceptes que a veure si podem explicar. Per entendre'ns, s'agafaven dues cordes, que més o menys tenien uns 45 metres de llargada.
Sí,
I
s'estiraven.
I s'estiraven. I de corda a corda...
Ben estirades.
De corda a corda es anava posant la xarxa.
Sí, molt bé, exactament.
Amb quina amplada, amb quina amplada, més o menys, es feia això?
L'altària. Sí. És l'altària de la sàcia.
O l'altària, doncs, vale. Si la corda, una anava dalt i l'altra anava tocant al fons del mar, per entendre'ns.
Sí, sempre.
Eh?
Igual l'esmai que diem nosaltres, també anava dalt i baix, i la red dalt i baix, claro.
Quina alçada tenia normalment una xarxa d'aquestes?
Una sàcia, doncs mira, hi havia de moltes mides. Jo tenia de 12 taules, del 26 l'esmai, com més baixet era l'esmai, més baixet era la xarxa. Però gairebé sempre solien ficar, la red solia ser de 7 taules, 8 taules...
I quan tenia
taules,
una taula?
7 taules, 8 taules, la red. Perquè...
En metres això quan és?
Això, home, a metres, què diré? Si l'esmai, possible, era del 14, 14 centímetres, possible, doncs, imagina't, comptes, doncs vindrà a ser, jo crec que seria un metro. Fa un metro vint. Fa o no fa, m'entens?
Cada taula però, era un metre vint.
Sí, però, claro, se solia gastar molt en poc suro, dalt.
Vale.
Perquè en poc suro la xarxa s'acatxava més. I llavors passa que la palaia, el peix rastrer que diem nosaltres, el llenguado va molt rastrer. I necessita que la xarxa faci molta bossa, m'entens? I per això ficàvem poc suro. Com la xarxa, per exemple, que era per agarrar peix gros, per exemple, que aquella del 3,5 d'ample, 4, 3,5, aquella, per exemple, jo la feia de 12 taules, de 12 d'alt, que això s'anava al metro i mig, m'entens? Ja pot ser més i tot. Ho feien perquè allò era per agarrar el peix gros. Xarxa rastrera. Acabat al final ja van arribar, ja s'està usant, ja ara, molta xarxa sense suro.
Perquè aquestes xarxes, Ramon, que ens estàs explicant, les fèieu de manera artesanal, no? I les fèieu entre dues persones o com ho fèieu?
No, cada persona, llavors, aquí teníem una xica armadora, acabat, hi havia 4 o 5 homes que armaven xarxa. Però aquella xica també era armadora, com per tots els ports. Ahir de baix hi ha dones i homes que treballen. Igual remenden xarxa que munten xarxa nova, m'entens? Ho diu que igual una part que l'altra.
Qui remendava xarxa podia fer xarxa nova o els coneixements
Però, claro, això es feia a la provesa. A la provesa es feia això. Llavors, perquè gastar diners de xarxa nova, doncs, valia molt diners i n'hi havia poquetets. Per això s'usava lo remendo. lo remendo, que era que havien forat 3, 4 malles, sí? i aquelles dones, que jo els vaig voler remendar, eren tan ràpides remendant que et quedaves parat. Zas, 3 o 4 forats, zas, i estaven amb malla, no ajuntat, en malla igual que el de més.
Escolta'm, amb malla. Era una feina dura, no, suposo? Perquè deu passar molt una xarxa d'aquestes.
Com dura?
Dura de força física, d'esforç, de duresa.
Sí, home, claro que era un treball fortet, claro, ni més ni menys, claro, molt. Les dones, precisament les dones que treballaven a l'Alsàcia, feien un munt d'hores, elles. Sí. Feien un munt d'hores perquè calia, la majoria, tots tenien barca, aquesta gent. I s'anaven a la vora de la mar i el port, sí, a remendar les àcies fines. I acabaven d'estar les àcies de bou, sí, que quan s'enganxaven, doncs feien uns grans treps, també era feina d'elles i d'ells, treballaven tots de bon allí. Igual com ara, quan s'enganxen, fan un trep, sí, doncs tot a remendar. I avui encara estan les dones que remenden els homes.
Sí, sí.
Encara continua això.
Sí, sí, però els armadors de xarxa aquests cada vegada n'hi ha menys.
Cada vegada n'hi ha menys.
Clar.
Home, és el que estem dient, els joves no volen saber res d'això. Encara ve de darrere d'això. Això no cal dir que en parléssim. No? Hi ha algun, segurament, que se dedica, però només veuràs gent gran allà treballant en això.
Ara les fan les màquines, Ramon.
Fan la màquina ara?
Sí, no?
No ho sé, jo no ho sé ara, perquè ara jo tinc 81 anys.
Ja.
I ja fa temps que això no.
Fa temps que no pesques.
Fa temps que no pesco, sí, claro.
Escolta'm, un altre dia vens i ens seguim aprenent, vale?
Sí, home, sí.
Vinga, gràcies, Ramon.
Au, vinga, de res, company, que tinguin una bona tarda.
Igualment, a reveure.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14enes trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copa per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Morto quieta l'andare dell'oblit. sense sorolls ni crits estès.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mil cent dofins, una xifra rècord des que es tenen registres. Aquest és el nombre de dofins morts en els primers 3 mesos de l'any a la zona del golf de Biscaia, a la costa atlàntica francesa. Bàsicament, aquests dofins moren perquè es queden enredats a les xarxes de pesca. Molts d'ells, quan són recuperats, perquè arriben doncs, en forma de cadàver a les costes, presenten mutilacions, talls i ferides profundes. Aquesta dada és històricament alta. Aviam, trenquem d'aquesta manera la tendència a disminuir que hi havia hagut els darrers anys. Una circumstància que, sincerament, alguns fins fa poc desconeixien i que voleu que us digui ens alarma. Volem conèixer més del que passa a la costa atlàntica francesa, al golf de Biscaia, a poques milles de la costa nord espanyola, i per això saludem a la Laura Almarcha. Laura, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Ens preocupa, ens sorprèn i ens alarma. Què està passant allà?
Doncs, bueno, està passant el que passa cada any, eh? I no només allà, en aquesta costa, sinó arreu del món. És a dir, per causes realment de la pesca, estan morint cada any més de 100.000 mamífers marins, val? En tot el món. El que passa és que està sent sorprenent la de dofins que estan arribant des de, com molt bé tu has dit, des de gener a març a les costes franceses, no? Bàsicament, ara hi ha la pesca del llobarro en aquesta zona i hi ha molts vaixells industrials que fan la pesca d'arrossegament per parelles, també la pesca d'encerclament, i llavors, degut a això, doncs es queden enredats aquests dofins, moren ofegats, asfixiats, i el que sí que denuncia Cixer per França, que és una associació ecologista, denuncien que els dofins que quan pugen les xarxes encara estan vius, hi ha pescadors que els maten, els acaben matant, no? El que sí que és cert és que moltes vegades, si els deixen anar, tenen ferides infligides durant l'intent d'escapatòria de les xarxes i aquestes ferides són molt profundes i són molt greus.
Tot i que passa amb aigües jurisdiccionals franceses, la responsabilitat és compartida entre pescadors francesos, evidentment, pescadors alemanys i pescadors espanyols, perquè allà és bàsicament aquests tres països els que més pesquen.
Sí, de fet, un dels problemes és que la pesca d'arrossegament per parelles és una pesca molt agressiva, molt. Hi ha la pesca d'arrossegament agressiva, però si a sobre ho fas entre dos vaixells, encara el que és el radi d'acció és molt més ampli, i curiosament està prohibit a la Mediterrània aquest tipus de pesca, però en canvi allà sí que està permès.
Consisteix en dues embarcacions, una agafa d'una punta, l'altra agafa de l'altra, i vinga, sí, a arrossegar tot el que hi hagi pel mig.
Exacte, sí. És com si un tractor arriba i comença a tirar allà, amb un bosc, comença a llançar tot el que es troba. Doncs és exactament el mateix, perquè en teoria, legalment, hi ha un mínim de profunditat a sobre del qual ja pots fer la pesca d'arrossegament. Però moltes vegades els pescadors es passen aquesta normativa i fan la pesca mal feta.
Quan parlem de que hi ha aquesta mortalitat els tres primers mesos de l'any, és perquè bàsicament aquest nivell de sacrifici es produeix només aquests tres primers mesos, o és perquè de moment tenim aquestes dades de gener, febrer i març i ja ens arribaran les d'abril, maig i juny?
Sí, de moment tenim aquestes dades. Es calcula, com ja he dit, que anualment moren de 100 a 300.000 animals marins, enredats en xarxes o amb altres mètodes de pesca. Però sí que és cert que en aquesta zona just, ara de gener a març, hi ha hagut aquesta pesca del llobarro que encara atrau a molts més pescadors, no? Però sí que, evidentment, seran... Normalment, en aquestes costes, es calcula que anualment és de 6 a 10.000 dofins que moren a l'any. Pensem que aquests 1.100 que s'han comprovat que han arribat a costa, val? Quan mor un dofí, el 80% dels dofins que moren es submergeixen, no arriben a la costa. Llavors, pensem que molts més ja han enfonsat a la mar.
El govern francès fa alguna cosa per combatre això? És a dir, hi ha algun tipus de mesura per mirar d'evitar-ho o tothom està mirant en un altre costat?
No, de moment, com gairebé sempre, aquests problemes es passen per alt i mirant cap a una altra banda. És a dir, esperem que amb les denúncies continuades dels ecologistes comencin a fer alguna cosa, però jo sospito que com sempre, miraran cap a una altra banda. En el moment en què es permet un tipus de captura de pesca tan brutal com aquesta, és que estan mirant cap a una altra banda. Si no, es prohibiria i pum, i ja està, no?
Ja,
de totes maneres, hi ha pescadors furtius també. Vull dir, el que està passant, per exemple, que s'està extingint la vaqueta marina, que és un cetaci de les costes de Mèxic, s'està produint perquè pesca està prohibida, un tipus d'art de pesca, els pescadors furtius l'utilitzen i llavors moren moltes vaquetes marines en aquesta part.
Perquè els dofins són espècie protegida, és a dir, en teoria no se'ls pot pescar ni se'ls hi pot fer mal. És a dir, si algú se l'agafa, doncs, això, matar, no ferint un dofí, corre el risc de ser sancionat. I malgrat
Exacte.
Això, 1.100 moren, han mort en aquests tres primers mesos.
Sí, el problema és que, per exemple, o sigui, la gran majoria de morts de dofins no s'investiguen suficient, és a dir, arribant dofins a costa i molts es tracten com a residus, no com a un cos d'un animal protegit, una espècie protegida, com molt bé has dit, i per tant s'ha d'investigar què ha passat aquí, no? Però moltes vegades la majoria no es fa res, però quan es fa necròpsia realment es queda una mica a l'oblit. No, tampoc s'adopten mesures per fer això, bueno, per...
Sí, per mirar d'evitar-ho.
Per evitar-ho.
Comentàvem que, bé, els dofins de vegades són mal vistos pels propis pescadors o pels pescadors d'alguna zona, no? Perquè consideren que és un animal que els hi fa la competència pel fet de que es menja peix més petit.
Sí, exacte. Això no passa ara, Ha passat sempre. O sigui, portem milers d'anys amb aquest problema, no? Entre la competència entre els dofins i els pescadors. Jo sempre recordo que els que estan envaint caça dels dofins són els humans. És a dir, el mar pertany als dofins, no pertany als humans. I nosaltres demanem permís per anar a capturar una certa part del seu menjar, però realment són ells els que estan patint aquest excés de pesca, perquè s'estan quedant sense menjar, per tant no es reprodueixen tant, per tant cada cop hi ha menys dofins, no? Llavors, els pescadors creuen que és una competència, que sí, que els mengen el menjar que ells intenten capturar per vendre, però realment és al revés. És al revés, no hi ha un altre... No hi, és molt clar que els dofins només mengen peix i necessiten aquell peix per sobreviure.
Per cert, s'ha demanat al primer ministre francès, Emmanuel Macron, que imposi observadors obligatoris a tots els vaixells de pesca. Això és el que s'ha demanat. De moment no s'ha mogut, vaja, ni s'ha confirmat ni s'ha desestimat la idea, sinó s'ha posat en el calaix de les bones idees, que sol quedar sota la taula.
Sí, exacte. És que anem fent... Però tot el que es va intentant aconseguir moltes vegades és políticament incorrecte i, per tant, no ens fan ni cas.
I, finalment, aquest desastre ecològic que està havent a la zona del Golf de Biscaia, amb aquest vaixell que està, bueno, el Grande America, aquest vaixell italià que està deixant anar cru, tones i tones de cru i productes tòxics des de fa 15 dies ja... suposo que això també tindrà afectació directa sobre aquests animals, no?
Evidentment, sí, sobre tant mamífers com peixos, és a dir, i tots els ecosistemes marins. Això és algo terrible que, de nou, s'està deixant passar, o sigui, s'està intentant arreglar de posar en parxos, com sempre, i no estan fent res realment eficaç per evitar que tot això estigui, no afecti a la flora i fauna, no, marina. Ja. És tremendo, és vergonyós, sincerament.
Laura, ens ho seguirem mirant des d'aquí i ho seguirem denunciant. Tant tota la fuita i tota aquesta taca, aquesta actuació ecològica, que és un desastre, del vaixell, com, evidentment, la mort dels dofins, que ens alarma i ens preocupa, i de la qual ens farem un seguiment, com a mínim, per posar-la a l'aparador, perquè la gent sàpiga el que està passant unes quantes milles endins de la costa nord espanyola. Que vagi molt bé, Laura, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i pel programa que feu sempre, tan interessant.
Gràcies, fins després, igualment.
Gràcies, adéu, bona tarda. Adéu.
El destacat de la jornada.
Y tenemos a las rederas gallegas, y yo no sé si solo a las gallegas, sino que esto es aplicable a todas las rederas o xarxaires, que decimos en Cataluña, en catalán, indignadas y con motivo. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se ha negado nuevamente a autorizar el inicio del procedimiento para el reconocimiento de los coeficientes reductores ante la falta de casos de mortalidad en este colectivo profesional. Esto es lo que es, este es el titular, ahora hace falta explicarlo. Vaya, que no se reconoce que las rederas tengan una profesión dura, una profesión complicada, y que por tanto dentro del sector de la pesca son el único sector que no se puede jubilar un poquito antes. Lo hablamos con Verónica Vélez, que es presidenta de la Federación de Rederas. Verónica, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Yo lo he explicado un poco así a mano alzada, pero yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, del sector de la pesca, las únicas no reconocidas para poder avanzar un poco, unos años, vuestra jubilación, sois las rederas, precisamente.
Pues sí, lo has resumido muy bien, la verdad. Estamos reclamando ya hace muchos años el coeficiente reductor. Lo hemos llevado varias veces al Pacto de Toledo y allí siempre se votaba que no. Hicimos caso a la administración y lo presentamos por vía legal. Pero llegado a este momento nos dicen que nuestra profesión es penosa, es dura, pero que no podemos fijar mortalidad ni morbilidad, que deberíamos presentar el justificante para que se nos admitiese a trámite. Para ellos poder comprobarlo. Nosotros justificamos plenamente el por qué solicitamos este coeficiente reductor. Pero si ellos no admiten a trámite la demanda, ellos no van a comprobar que efectivamente todo lo que nosotras estamos alegando es cierto. Y respecto a que en nuestra profesión no hay mortalidad, hombre, tenemos la suerte de decir que no se dio el caso que se muriese ninguna mujer trabajando como redera. Eso no quiere decir que no haya el mismo peligro, porque cuando saltamos en el barco tenemos el mismo peligro que cuando salta un marinero. Y también es verdad que sí, que hay morbilidad. ¿Qué pasa? Que el ISM tiene muy mal gestionado nuestras enfermedades profesionales. Hay que pensar que hay un cuadro de enfermedades profesionales, pero cuando vamos al médico, el médico ni tiene conocimiento, e incluso después de nosotros denunciar, cada vez que vamos al médico y no nos lo reconocen, en algunos casos es el propio ISM que nos lo vuelve a denegar, que nos hace ir vía judicial en cada ocasión. Por tanto, una señora de 60 años que está en su casa tiene que ir a gastar a la gestoría, después tiene que ir a gastar en un abogado que dice, dejo pasar este tema. Ellos mismos, con su burocracia, hacen que la pescadilla se muerda la cola y no nos dejan avanzar.
es que es muy bestia lo que me está diciendo. Es decir, como que no se mueren, o supuestamente no se mueren, pues no es una no es un trabajo, no es una faena peligrosa. Esto es de una falta de sensibilidad y una falta de humanidad y una falta de conocimiento de su trabajo infinito. Es decir, ustedes que se pasan el día a sol y serena, cosiendo redes, sentadas en unas sillas, bueno, que en muchos casos... pues
en una silla, en muchos casos es a ras del suelo.
O a ras
del
suelo.
Sentadas en la humedad de la red directamente.
Llueva, haga sol, haga frío o haga calor... resulta que no tienen, y que acaban, me permitirá, pero acaban con las manos trituradas de hechas polvo, ¿no? Con artrosis en muchos casos en los dedos por el trabajo,
claro.
Con los riñones hechos una mierda, con perdón, con las rodillas, eso como que solo acaban con los riñones destrozados, las rodillas hechas polvo y las manos que no las pueden utilizar para nada, como solo acaban con aquello, ya no es un trabajo de riesgo, hombre.
Eso es, a ver, hay indicios de morbilidad, porque realmente sí hay indicios de que hay mucha, bueno, la artrosis ya es un síntoma, pero también las hernias discales están ahí. Yo lo que no entiendo es que un policía nacional que está sentado en una oficina haciendo trabajos administrativos tenga un coeficiente reductor que en principio no tiene ningún motivo para morirse. Puede venir un loco y matarlo, y a mí también, en el puerto. También puede descolgarse una pluma de un barco y matarme. Es más fácil. Es que, a ver, peligros hay. Tenemos compañeros que se han caído entre el barco y el muelle. No se mató. Vale. Es que, ¿qué tenemos? ¿Que matar a una revera para que nos consideren... un riesgo de mortalidad? Es que nosotros lo que nos indigna es la respuesta.
Y tanto.
Porque si hubiesen contestado, no te lo acepto porque sí, sería tan válido como la respuesta que nos han dado. Es que expresa el desconocimiento total y absoluto que tiene el director del ISTM con nuestra profesión. No sabe ni cuántas somos, ni dónde estamos, ni qué hacemos, ni en qué condición. Yo le decía a unos compañeros de profesión esta mañana, si tú sacas coges una foto, cualquier foto, del año 1900, y coges una foto de la semana pasada, de una revera trabajando, la única diferencia que ves es que las de ahora son en color. Nuestro trabajo es artesano y exactamente igual, con un siglo de diferencia. Después, tenemos otra queja. Es que si siempre que se hace un reparto en la mar, manda a Bruselas, Bruselas sabe cuando hay sardina en Galicia, cuando la hay en el País Vasco, cuando la hay en la Costa del Sol, saben todo. ¿Vale? Lo hay que aceptar, rechistar. Pero ahora viene Bruselas y dice que hay que hacer una revisión de los coeficientes reductores que a nosotras nos beneficia plenamente, y en este caso no se tienen en cuenta. No se tiene en cuenta Europa en esta situación.
Qué vergüenza.
Es que no se puede entender. Hay cosas que son tan, tan, tan frustrantes que no se pueden entender. Esto se arregla estando una semana en un puerto.
No.
En un día ya se ve. En una semana te das cuenta que, a ver, es un trabajo en el que nosotras tenemos pesos que multiplican hasta por 5 nuestro peso. Las condiciones meteorológicas están ahí.
Esto es que el ministro o el técnico de turno se pase una semana en Galicia o en el País Vasco o en Cantabria.
Galicia, en el País Vasco,
o en Cataluña,
Asturias,
igual.
Donde
y se ponga una semanita cada mañana a coser redes. Y...
Mira, ya no a coser, que se siente cada día 15 minutos solo sentado en la postura que estamos nosotros 15 minutos y que sea capaz de levantarse sin ayuda. Le llegaría.
Sí.
Le llegaría, ¿eh? Porque a la semana va al fisioterapeuta.
Y tanto.
A que lo conyunte, porque se desconyunta, ¿eh?
Verónica, esta es la respuesta que inicialmente os han dado. ¿Ahora podéis hacer algo? Es decir, ¿o vais a hacer algo? ¿Vais a, no sé, acudir a la justicia, a Europa, a otro...?
Sí, a ver, ahora mismo el primer paso fue hacer el primer recurso.
Sí, vale.
Porque también nos reclaman... que OPEIRAO, que es la federación que agrupa a todas las rederas de Galicia, no somos representativos.
Ah, ya, también.
Porque no somos una UGT, no somos comisiones.
Ya.
Vale, esto fue lo primero que vamos a arreglar.
¿Qué os dijeron?
Oye. Y el siguiente paso que hicimos fue movilizar al sector. Porque nosotros siempre hicimos todo muy bien, todo muy correcto, todo sobre papel, nunca hicimos ruido, siempre seguimos los pasos que nos han marcado, pero vemos que esto no funciona. Entonces, las rederas somos rederas y somos pocas, pero somos un sector imprescindible en la pesca. Entonces, lo que hicimos ahora también fue llamar a todas las cofradías y tenemos tanto la cofradía como yo soy, pertenezco a La Coruña. Hablamos con el presidente de La Coruña, hablamos con el presidente de Galicia y hablamos con el presidente de España.
Oye,
la respuesta fue unánime. Unánime. Pues, para lo que queráis, ahí estamos.
Pues oye, vamos a también desde aquí, desde Cataluña y desde el FARC, vamos a ir siguiendo vuestro caso y vamos a buscar un poco la aplicación a nuestro ámbito geográfico y a nuestras xarxairas, ¿no? Rederas en Galicia.
Claro, es que, a ver, nosotros estamos en a ver, nosotros contacto directo a diario para cualquier trabajo, tenemos lo que es con el norte cantábrico, ¿vale? Nosotros con Asturias, Cantabria y País Vasco tenemos relación siempre. Y a través del resto de España lo tenemos a través de AMUPESCA, que es la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca.
Pues oye, vamos a hacer una cosa. Lo digo porque tengo esperando que voy a conectar ahora con Irlanda. Sigo con el tema y estamos en contacto. ¿De acuerdo, Verónica?
Cuando queráis.
Oye, un abrazo, mucha suerte y vamos a guerrear, a ver si podemos conseguir un poco de justicia. Que vaya muy bien. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, cuando queráis.
Cuídate.
Hasta luego.
Verónica Vélez, presidenta de la Federació de Rederes de Galícia, pues et denuncien això, que no es considera la seva una feina de risc i, per tant, no se'ls hi permet, és l'únic sector que no se'ls hi permet prejubilar-se. Ho seguirem, evidentment, per l'afectació que pugui tenir també a les nostres xarxeres. Deia que tinc esperant a gent que està a Irlanda. En concret, deixeu-me saludar en Joan Alginet, que és gerent del GALP del Mar de l'Ebre. Joan, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs amb moltíssimes ganes de parlar amb tu perquè esteu a Irlanda participant del Seminari Transnacional de Farnet, que en aquesta edició tracta les zones costeres intel·ligents. Fes-nos en 5 cèntims, què heu anat a fer a Irlanda i què esteu d'alguna manera compartint allà?
Bé, com sabeu, Farnet és la red europea de grups d'acció locals de pesca, i per tant engloba tot el grup d'acció local de tots els països membres de la Unió Europea. Per tant, participar d'aquests fòrums jo crec que sempre és una oportunitat que ens permet entrar en contacte amb els nostres col·legues europeus, coneixem de primera mà els seus camps d'acció, la feina que fan els grups d'acció local respectius, evidentment partint de la diferència entre els països europeus, pues, que ha nascut una realitat, el sector és que és molt plural i divers. Però sempre és una oportunitat, no? I de fet ara estem participant avui i demà en aquesta trobada a Bantry, al sud d'Irlanda, la zona pesquera d'Irlanda, pues, precisament de cada seminari internacional aborda diferents temàtiques, diferents àmbits d'actuació de la pròpia Unió Europea. Aquesta vegada s'ha centrat el tema amb les zones costeres intel·ligents, de quina manera l'enginy i la innovació poden ser mecanismes al servei de les comunitats que formen part dels grups d'acció local. Jo crec que és un tema molt important, no? Perquè no només aborda de quina manera tenim un repte al davant, no? Desafios des del punt de vista del canvi climàtic, des de l'exploració i les accions de serveis, també la qüestió de la bretxa digital, no em surt el nom en català, la bretxa digital, i en aquest cas també la possibilitat que s'està abordant de que algun dia els fons europeus dedicats a la pesca, doncs, vagin menys o acabin desapareixent. No? A partir d'aquí, jo crec que són aquesta idea, no? de idees globals, però que permeten dur a terme accions locals, i ens ha de servir per innovar, no? Si no, les nostres comunitats pesqueres, si no són capaces de fer front als reptes que tenim plantejats des d'una perspectiva de la innovació i des d'una perspectiva d'accions que ens permetin estar a l'avantguarda a nivell digital, a nivell tecnològic, a nivell de repensar també moltes coses, pues segurament ens acabarà condicionant el nostre present i el nostre futur.
De fet, el món de la pesca ja ha fet un esforç de tecnificació important, però cal no només tecnificar-se, sinó informatitzar-se d'alguna manera, no?
Sí, però no és suficient. És a dir, s'han fet els casos moltes vegades des de la perspectiva de l'obligació de la pròpia administració, que cada vegada ha anat fent passos que ha obligat pràcticament ho ha espentejat el sector pesquer fins al dia. Jo crec que és molt interessant encara fer passos més enllà. Per exemple, avui les confraries de pescadors haurien de tindre totes una pàgina web activa i dinàmica. Haurien de tindre xarxes socials, perquè les xarxes socials són un mecanisme de connectar la societat, d'estar present i, per tant, d'estar a la onda del que passa al teu entorn. I moltes coses més. Sí que és cert que hi ha una part de l'àmbit pesquer, potser més el que representa més la part de comercialització, que per una qüestió ja de mercat s'ha especialitzat i avançat a nivell tecnològic, però possiblement els principals actors encara els hi costa. No? I hem d'avançar en aquesta direcció. Jo crec que avui no està l'àmbit digital, no està ahí present, que permet perdre oportunitats. Jo crec que cap representant del sector pesquer partit de la base que vol perdre oportunitats, al contrari, que volem més guanyar-ne. No? I en aquest cas jo crec que el tema de les xarxes socials és una gran oportunitat, però no només les xarxes socials, des de punts de venda a nivell telemàtic, o a nivell d'internet, o a nivell de pàgines web, és a dir, un camp molt més extens.
Doncs, Joan, sé que comenceu, és avui i demà, en tot cas tu estàs prenent nota per portar tota la informació cap aquí, cap a casa. Contactem amb tu quan tornis i ens en fas 5 cèntims de tot el que hem pogut aprendre, et sembla?
Quan vulgueu, un plaer, ja ho sabeu.
Doncs escolta'm, igualment, un plaer poder contactar amb tu i conèixer la feina que feu. Gràcies, Joan Alginet, que vagi molt bé.
Anem a seguir treballant.
Vinga, fins després, a reveure. En Joan Alginet, gerent del GALP Mar de l'Ebre, explicant-nos què estan fent a Irlanda, molt i important.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 9:15 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De Ràdio L'Escala, estrena els dijous a 9:15 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un, dos, tres. Respira.
Tot el dia igual, com un boxejador a punt de perdre el control, com una nòria girant, les hores s'escapen, el cor se t'exalta, et sents molt perdut, sang has trobat aquest fum. Potser ja ha arribat l'hora d'obrir-los.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.